més amb tu. Gràcies.
Atenció, s'ha detectat un buit a la graella d'IB3 Ràdio. L'emissió es pot veure interrompuda en uns minuts.
Aviseu l'equip de guàrdia!
S'activa protocol d'emergència. Es prepara una selecció d'informació útil, consells, bocins d'història, moments emesos a la ràdio pública. Comença Equip de Guàrdia, amb Pep Díaz.
Hi ha vegades en què donar pas a un contingut i explicar que és allò que està de moda o és viral no és gens fàcil.
Consultant base de dades.
Aquest n'és un, així que res millor que siguin els membres de l'equip del dia els que us facin.
Inici de reproducció.
Seguim parlant i contant-vos, no?, algunes coses que en aquest cas se troben d'actualitat precisament perquè es viralitzen. És vera que cada tant sorgeix, segur que ho heu vist més d'una vegada, aquest tipus de reptes virals a les xarxes tan populars entre els joves. Sempre n'hi ha algun que se posa de nou de moda i que se posa de moda i que se posa en pràctica, no?, que això seria sa part, en aquest cas, més perillosa. Ara vos ho contam.
I tant, Marta, perquè hem de dir que les darreres setmanes s'han posat de moda dos reptes virals que ens han deixat estorats del tot. D'una banda, la comercialització de pastilles o càpsules de purpurina per tenyir les nostres femtes i que així brillin com una estrella fugaç, i que d'alguna manera s'han posat de moda també entre alguns influenciadors.
I de l'altre costat, si s'ha girat, s'ha posat de moda el Superman Challenge, consistent en que un adolescent adopta la postura de vol famós d'aquest superheroi mentre els seus companys el sostenen. Hi ha versions més extremes en què els companys el llancen com si el convidassin a volar, i això multiplica el risc de lesions, com ja han avisat des del Col·legi de Pediatres. En volem parlar amb la psicòloga Núria García i amb el metge de família José María Valverde. Núria, per què ens engrescam amb aquests reptes tan absurds? Ho dic perquè és de volar, encara l'entenc, però això d'empassar-se una càpsula amb purpurina per tenyir els nostres residus de glitter, com dirien a Mariah Carey, un tema que normalment no mostrem a ningú, no li cap d'entendre és que, però tot i així, hi ha hagut influenciadors que ho han posat de moda.
Clar, vivim a una època on tot el que se viralitza i tot el que les xarxes socials mos promou popularitat, visites, likes, pues moltíssimes persones s'aferren en això simplement pel fet de continuar amb el meu circuit de recompensa i tenir sempre notificacions i persones que estan pendents del que estic fent.
Sí, però no hem de ser molt exhibicionistes per tenir les nostres femtes de purpurina. Ho dic perquè després això ho has de mostrar. I normalment, si encara quedava un darrer tabú que molt poca gent compartia per xarxes, era aquest moment de l'evacuació. El bany fins ara era per ser voyeur de les xarxes. No era per protagonitzar vídeos de xarxes dins el lavabo.
Per suposat. Jo crec que de certa manera, emocions que abans potser podien estar més presents com la vergonya o la por en el judici, pues, però és que en certs moments poden quedar de banda i que guanya més aquesta recompensa de ser popular.
Ara, per nostres espectadors de televisió, podem veure imatges d'aquestes càpsules de purpurina. Abans han volgut ser una mica més, no sé com dir-ho. No,
políticament correcte.
Exacte,
sí.
Mostrant una caqueta de purpurina. Però li volia demanar precisament al doctor Valverde com pot afectar, no?, aquesta purpurina dins el nostre organisme. Perquè, clar, no se tracta de que mos ho posen per la cara, que això ja està molt vist i molta de gent ho fa, però, clar, a dins dins el nostre organisme, que ha de passar i recórrer des de la boca i fins a la sortida, com us pot afectar?
Pues mira, en primer caso, habría que saber exactamente la composición de estas cápsulas y exactamente esa purpurina de qué está hecha, porque puede ser terriblemente tóxica. Yo, cuando leí el tema, la verdad es que no entendía, o sea, si es para ver tú tus propias heces, me parece una estupidez, Pero en cualquier caso, mostrar tus propias heces, o sea, hacer una foto para poner en el Instagram o en un TikTok las deposiciones de una persona para que las digamos, disfruten con la visión otras personas, es que me parece absolutamente estúpido. Una, dos, no creo que haya no haya pasado ningún filtro sanitario, haya un registro sanitario o esté debidamente autorizado como algo que se pueda consumir o se pueda ingerir. O sea, supongo que Dios sabe dónde las hacen, y Dios sabe la composición que tienen, con lo cual puede ser, bueno, puede ser derivar en grandes intoxicaciones o en grandes problemas. Puede causar muchísimos problemas de salud que no sé, porque es que tampoco sé de qué puede estar hecho o cuál es la composición.
Clar, i també, doctor Valverde, no et sorprèn la facilitat en què ingerim o fiquem dins el nostre cos substàncies que no estan ni testades? Ara ho dèieu, no? No saben què poden dur aquestes càpsules, però tot i així és un repte. Hi ha gent que és una mica agosarada, decideix ingerir-les per tenyir les seves fentes de purpurina. Cal una mica de pedagogia sanitària? Abans d'apuntar-nos un repte d'aquest tipus, com bé que qualcú s'hagi molestat, ja no llegis prospecte, perquè no crec que en dugui, però si em pensés les conseqüències que pot tenir que per el teu tracte rectal i que per el teu cos passin quantitat de purpurina que d'entrada no hi haurien de ser.
Recordant que està prohibida també per microplàstic.
Clar.
Yo creo, en cualquier caso, o sea, defenderse o proteger a los ciudadanos de estas cosas tan absolutamente aberrantes, o sea, creo que no hay capacidad de las autoridades sanitarias para explicarle a alguien que no haga algo que puede ser muy perjudicial para su salud. La mayor parte de los retos esos virales ponen en riesgo nuestra salud. Es que no tiene ningún sentido y en cualquier caso no hay autoridad sanitaria normal que sea capaz de proteger a la población de una aberración o de una estupidez de esa categoría.
Clar, doctor Valverde, hem parlat de purpurina, però jo he fet ara una investigació perquè, evidentment, jo me dec en aquest programa, me dec a Balears, si hem d'investigar, investiguem. Ja hi ha una versió premium que són càpsules de polsim d'or de 24 quirats que s'ingereixen i tenyeixen les fentes, en aquest cas, d'or. Una cosa que ja ve de fa una sèrie d'anys que, segons quines maisons de superluxe, es va posar de moda també xampany amb polsim d'or perquè la copa quedava com a més vistós i a l'hora de fer-te una foto quedava com a més meravellós i també donava aquesta aparença com a de
Vale.
luxe. No sé si això és manco perjudicial que la purpurina, com que és un metall, el podem
Bueno,
expulsar d'una altra manera, com va la cosa?
algunas Sí, algunas cosas, por ejemplo, en principio, el oro, si es oro, no tiene ninguna, no tiene, no se absorbe, y en cualquier caso, el oro que te puedes beber, siempre que fuera oro, yo no me lo bebería inicialmente, porque decir, me parece una estupidez tirar el dinero, ¿no? Tirar el dinero para luego excretarlo, ¿no? Pero en cualquier caso, el oro, si es oro, no es capaz de absorberse y simplemente lo vas a eliminar de la misma manera que te lo has tomado.
Una tudada,
No, es
sense
tirar el dinero.
resumir. Una tudada. Jo li volia demanar a la Núria precisament perquè, clar, tot això, en el final, en Xisco de, no, se tracta d'una qüestió de mostrar, perquè ho fas per veure-ho tu o perquè ho vegin els altres. Tot val per un like o per més visualitzacions o per més seguidors. Com pot gestionar una persona aquest afany d'aconseguir que la gent el segueixi i que tingui això, molt de m'agrades?
Bé, per jo és un no rotund, no tot val. Jo crec que molt de pics quan s'amplien les pantalles feim, o la gent fa moltes coses que cara a cara no farien. O sigui, jo dic, tu aniries a depositar i després ho mostraries a la teva família i a les persones que tens al voltant, o sigui, aniries a mostrar-ho, però tal vegada quan ho poses en una foto o una pantalla, pues se perd com aquesta part de responsabilitat, perquè no t'estan veient a tu directament. I per això com que se dilueix aquesta part de responsabilitat, però en qualsevol cas s'ha de mesurar, o sigui, que és el que faria jo a la vida real i fins quin punt estic disposat a vendre certes coses simplement per una estoneta de likes.
I Núria, a nivell psicològic, poden dir que ese curtó no té edat? Ho dic perquè, clar, tenim tendència a pensar que aquestes coses els fan adolescents, encara no tenen el lòbul prefrontal del tot construït, exacte. I dius, escolta, puc haver trabucat perquè són joves, no? Aquests pecats de joventut, aquí de vegades fan referència des de la maduresa. Però, clar, aquestes càpsules de purpurina ingerides ja eren gent que era ben peluda i que ja tenia... I que ja tenies cap... Teòricament, hauria de tenir cap a lloc, per dir-ho de qualque manera. La curtó no coneix d'edat, perquè a mi aquest repte de la bolla fecal he de confessar que bolla fecal amb purpurina he de dir que m'ha regirat. Perquè és que exactament, com que no li veig la finalitat, no cap d'entendre com qualcú s'anima a fer això. Però també m'ha sorprès que hi ha gent que ja passa dels 30 bons i que ho ha fet per un like.
Clar, jo crec que has dit una cosa molt important, que és que els adolescents no tenen desenvolupat el cervell per complet, però que tu tinguis edat de tenir-lo desenvolupat no vol dir que hagis adquirit totes les habilitats per mesurar la teva conducta. O sigui, que tinguin 30 anys, precisament vol dir que el cervell pot estar desenvolupat, però no sempre se fa... no sempre s'empleen totes les habilitats que el cervell pot tenir. I en qualsevol cas, no, és que no té cap sentit.
Crec que hem de llevar ja aquestes imatges de fentes. Ja n'hi ha prou.
La purpurina ha eclipsat la resta de virals dels que avui volíem parlar, evidentment, perquè és que és molt gros, però n'hi ha d'altres, no? Per exemple, aquest que dèiem ara, el Superman Challenge, de que t'agafen així com que volis, però que també els pediatres alerten, no, doctor Valverde, de les conseqüències, no? Com pot afectar, per exemple, una caiguda d'un metre en el trispol. Com a mínim te pot fer mal a la boca, a les mans, sí. No sé.
Sobretot, Joana, perdoni, doctor Valverde, afegeix, són caigudes que a vegades són inesperades, perquè lleven les mans en el darrer moment. Aquesta persona no espera que se caigui. Quan no t'esperes que acabi de caure, clar, no te dona tant de temps de reacció per posar les mans.
Exactamente. Pero pensar un momento, yo cuando estábamos hablando de lo de las heces de purpurina, recordaba una noticia de hace muy pocos días de una chica que se electrocutó haciéndose una foto, un selfie, y se metió en una catenaria en las vías del tren, ¿no? Y se electrocutó. Es que no tiene ningún sentido para conseguir... bueno, la posibilidad de que a la gente le guste alguna actividad que tú hagas no tiene ningún sentido poner en riesgo tu vida. O sea, es algo absolutamente absurdo. Es verdad, como decía mi compañera la psicóloga, que en principio la percepción de riesgo o la madurez que te permite tener una percepción de riesgo no es desde el minuto cero y que hasta los veintitantos años, pues bueno, la gente se mete sustancias o se salta semáforos o hace cosas que pueden colocar en riesgo su vida. No tiene ningún sentido y la verdad es que las caídas y los accidentes que pueden ocurrir son muy grandes. Pero en cualquier caso y sin retos, vemos cada día en la circulación cómo gente con patinetes o con bicicletas se saltan absolutamente todos los semáforos, se meten dentro de las aceras poniendo en riesgo su vida y la de los demás, ¿no? Bueno, habría que hacer una reflexión sobre el tipo de sociedad o el tipo de tiempo que estamos viviendo.
Clar, Núria, ara deia el doctor Valverde, hem de fer una reflexió com a societat, però també no sé si en sos adolescents això es pot prevenir de qualque manera, més enllà de sa educació, fer una mica de pedagogia, no sé si ara com ara ja apunten a qualsevol jugueta amb això te pots ofegar, també cada vegada que has sortit de casa li has de dir no votis perquè te podràs fer mal, no facis aquest challenge perquè tampoc, no sé si se't hauria de supervisar d'una manera extra per evitar que això passi, tot i que aquest repte de Superman Challenge molt de fills el faran els seus pares, que a mi això també m'ha deixat un poc regirat.
Sí, en qualsevol cas, jo crec que si tenen accés a xarxes socials, a edats, o sigui, que no les haurien de tenir, el manco com a responsabilitat parental és saber què hi ha viral i quines coses poden caure als fills. O sigui, això està clar perquè no estan preparats per diferenciar el que pot ser perillós o aquesta part de motivació per fer alguna cosa que sigui diferent, que tingui atenció, els hi guanya massa. Per tant, jo crec que sí que hi ha una part de pedagogia és que els pares puguin explicar, mira, he vist això, què penses tu, què faries si t'ho proposen, si vols a qualcú que ho fa i se fa mal, què pots fer? Vull dir, xerrar-ne una mica, però sobretot perquè segurament tenen accés a xarxes socials quan en realitat no estan preparats i no n'haurien de tenir.
Idò, des d'aquí, aquesta crida, no?, a la responsabilitat, sobretot perquè afecta la salut, tant el tema de defecar purpurina com el de llançar-se com si fóssim Superman, no?, com hem vist aquests darrers vídeos penjats a les xarxes socials. Núria García, doctor Valverde, moltíssimes gràcies a tots dos.
Hasta
gràcies
luego.
A vosaltres. Fi de l'arxiu.
Recorda que el dia s'emet a IB3 Ràdio de dilluns a divendres de 9 a 12 i que després arriben les edicions insulars amb els continguts més propers.
IB3 Ràdio és formació.
Coneixes la nova hipoteca jove? Si ets resident i vols comprar el teu habitatge, el govern t'ajuda amb una línia de garanties per arribar a cobrir el 100% de la hipoteca per a habitatges de fins a 382.000 euros. Amb les millors condicions per a joves de fins a 40 anys, famílies nombroses o monoparentals i persones amb discapacitat. Més informació a www.caip.es. Ara més fàcil que mai. Nova hipoteca jove. Govern de les Illes Balears.
La Champions de Futbol Sala juga a IB3 Ràdio.
Creo que llegamos en el mejor momento posible.
Aquest divendres, a partir de les 8:30, viu la semifinal de la Final Four entre l'Illes Balears Palma i l'Sporting de Portugal amb la narració de Gavi Fortesa. L'equip mallorquí cercarà aixecar diumenge a Le Mans la seva tercera Champions consecutiva. El millor futbol sala del món, com sempre. Esports 3 en joc.
Pero sé que estos van a salir allí a por todas y van a salir a ganar.
La Gran Vida.
Bon dia, són les 9. Començam la Gran Vida.
El teu magazín de cap de setmana.
Xisca, com estàs?
Què tal, com va?
Es presto.
Es presto.
Se nota.
Jo crec que fa dècades ja que vull xerrar d'aquest tema i no m'havia atrevit a verbalitzar-ho. Xerrem avui d'estroet dels plaers culpables.
Clar, m'agradaven moltes coses de ses que he renunciat, però d'un grup de música que mai no m'he
ja
renunciat,
quines.
Dels seus inicis, Héroes del Silenci.
Ai, ai, ai!
La Gran Vida. A IB3 Ràdio, a partir de les 9 del matí. Amb Anna de la Salut.
Vosaltres sou des que vos posau aquesta llar de foc a ca vostra per ambientar?
No l'he posada mai, és la veritat.
La imatge és fosca i només sents allò de crrrr.
Òbviament no fas que el fos, sí que sents com aquell conhort.
ASMR.
Què vol dir això?
Sons sensorials.
Per exemple, seria una cosa rotllo.
Ara t'aboqueré un tossonet d'aigua.
No s'ha sentit molt.
Sí, és que jo crec que te pot fer el creador de contingut d'ASMR.
Tots són nínxols de mercat, estimat.
Cada hora baixa de 3 a 6 a IB3 Ràdio.
Està relaxat? Això és Tíntol a IB3 Ràdio. El teu moment de plaer a mi tia.
I si important és estar ben hidratats, també ho has fet de por de dormir.
Revisant catàleg.
Un llinatge que sol anar associat en el fet de dormir és estivill.
Inici de recerca d'àudio.
Allò que feim ara és recuperar la conversa que l'equip de Xiu-Xiu va mantenir amb la doctora Estivill parlant de dormir i d'una acció que sol anar també relacionada, roncar.
Àudio localitzat.
Avui vos plantejam un dilema, una pregunta molt important. Podríeu dormir amb aquest renou de fons?
I si vos deim que aquest altre renou pot sonar igual de fort que el d'una ambulància?
Ai, ai, que si ronca! Ronca qualcú és una red flag, com diuen avui en dia. És un mal descans. I, sobretot, molt de conflicte, que és roncar, eh? Si conviviu, si compartiu,
clar,
llit,
no,
si roncau...
Conflictes, conflictes no, l'amor, l'amor tot ho pot, o no? Busco un lugar en esta
ciudad donde esconderme. T'has posat romàntic, però no ho sé jo si ses roncades poden... superar l'amor, no? Al revés. No sé si l'amor pot superar roncades.
Depèn de la paciència de cada un.
És que una notícia diu que els decibels de les roncades poden arribar a ser igual o superiors a les de una sirena d'ambulància. Per això avui volem consultar amb la doctora Carla Estiví, fitoterapeuta especialitzada en el benestar de la son. Doctora, molt bon vespre.
Hola, bon vespre a tots. Què tal?
Molt bé. Alguna vegada has fet un estudi de decibels de roncades? De roncs, millor dit.
No hem arribat a fer-los, però hem tingut diversos concerts a la nostra clínica bastant habituals, sí.
Per tant,
sí, espectacular,
pots confirmar que el decibel d'un ronc pot ser igual o fins i tot superior al de la sirena d'una ambulància?
Sí, realment podria arribar a ser-ho, sí. No em sorprendria.
Perquè, clar, a mi el que m'agrada és l'atenció també d'aquest article és que d'on pot ser culpa a l'evolució. Potser m'ha evolucionat massa, però no massa bé, perquè posa... hem passat de primats a humans, hem exigit a la naturalesa un crani més gran, però amb una cara més petita. Això, segons s'expert, ha condicionat que els dos maxil·lars se desplacin cap enrere, i no obstant això, l'espai per a la llengua i altres estructures orals s'han mantingut, la qual cosa ha reduït l'espai disponible. Estem mal fets.
Sí, no són perfectes.
I clar, jo m'ha cridat l'atenció, és una dada d'això que coneix així per la meva vida, no sé si és científica, però mos passa més en els homes que ser dones? Tenim més facilitats per patir?
Els roncs, sí, és més habitual en homes. Però a diferència de... És a dir, això que diu de l'evolució de la forma del crani, sí que repercuteix en un ronc per una qüestió morfològica. Però l'home pateix de ronc més que la dona per un tema d'obesitat. Perquè l'obesitat augmenta la grasa en el coll i fa que sigui més fàcil tenir roncs en els homes. Sí.
Hi ha trucs per controlar els roncs? Ja sabem que sí. Però i que el renou no sigui tan molest o tan fort? Hi ha alguns trucs?
A veure, realment podem trobar als medis de comunicació algunes idees que no estan provades mèdicament i, per tant, jo no les puc recolzar, però sí que és veritat. A veure, si una persona ronca perquè momentàniament està encostipada, doncs diuen que la tira nasal ajuda a ampliar l'espai per respirar pel nas, per exemple, o posar-nos alguns olis que ens permetin respirar millor, però són unes situacions més de ronc temporal. O, per exemple, les persones que dormen de cap amunt i ronquen només en aquesta postura, doncs se'ls hi pot posar una cosa a l'esquena perquè dormin de costat, però per solucionar-ho no es soluciona així.
No directament.
Però les principals causes, que ara en deies qualcuna com estar congestió nasal o també un dels motius a vegades és obesitat, quines més hi ha? Consum d'alcohol, per exemple, no ajuda...
Exacte, el consum d'alcohol no ajuda, l'obesitat és la causa més important i l'altra causa és el que comentava el company, de la morfologia de la mandíbula que no permet passar l'aire. I llavors, en aquest cas, es fan servir uns avançaments mandibulars que ajuden a mantenir la mandíbula cap endavant i també eliminen el ronc.
Doctora, quantes parelles venen a la consulta una mica més per la parella que no ronca que per la víctima?
Sí. Mira, és que més el roncador, difícilment... És a dir, el roncador no ho pateix ell, el soroll, sinó la parella sempre.
Per això, quantes parelles venen a la consulta motivades per la parella i no per la persona que pateix?
La majoria.
És que, de fet, posa, que ho comenten com a la malaltia de l'oient.
Sí. Sí, perquè la parella del costat acaba generant insomni. I tens un problema doble. Doncs has de tractar el que té el ronc i el que té insomni. Així que quasi que hauríem de recomanar que dormin separats i així se solucionarà abans.
Per començar, és un bon consell, no? Dormir separat.
Sí. Sí,
o
sí,
tenir
sí,
feines diferents. Per exemple, nosaltres ja fem xiu-xiu al vespre, tenir qualcú que faci feina, o un forner, te pots juntar amb un forner.
Ja, però si has de cercar una parella específicament... perquè... No, és que mira, no me vas bé perquè ronc, i per tant, si ets mestre, ja no me funciona.
Sinceritat, sinceritat davant de tot.
És que, clar, és un tema, el fet de que te molestin els roncs, fins i tot quan fas coses d'oci, pot ser molt perjudicial. Mucho, mucho ruido.
Ruido de tijeras. Ruido de escaleras. Hola, amics de Xiu Xiu. Doncs jo us contaré una experiència que vam tenir una nit que vam anar a dormir al refugi del Galatzó. Érem 6 persones compartint una habitació. I de cop i volta es van començar a sentir uns ronquidos. No eren els típics ronquidos, sinó que eren més aviat com unes respiracions molt fortes. I tant punt com van començar, es van acabar. Però després, durant tota la nit, es van començar a sentir com de diferents llocs de l'habitació, no? I eren superforts. El dubte que tenim és que estàvem tots dividits entre dos costats diferents, no? I cada banda pensem que venien de l'altre costat. Així que no hem pogut aclarir qui de nosaltres era el que roncava. Però bueno, jo estic segura que va ser algú dels que estaven a l'altre costat de l'habitació.
Jo crec que no ho varen aclarir perquè també empegueix de qualque manera reconèixer que ronques. A bé, tu no ho saps si ronques o no, t'ho han de dir.
Arriba un punt de sa vida, ja ho saps. Si no es prepares per situacions com aquesta, si t'has anat d'excursió...
Crec que molta gent s'haurà sentit identificada.
Has fet una festa de pijama...
Sí, qualsevol cosa. Doctora, perquè reconèixer que roncam ens empegueix... Sí. Ens fa vergonya.
Sí. Primer de tot, en defensa al roncador, és molt veritat que ells no es reconeixen, ells no se senten que ronquen. Una persona que dorm sola no ho sap si ronca i sempre necessita l'ajuda del costat. Igualment, és veritat que costa una mica reconèixer que ronca. Per tant, sempre la persona del costat ha d'acabar donant-li un cop de mà perquè pugui solucionar el problema, que això és un problema de salut important.
És que clar, deies això, a mi m'ha contat una anècdota d'una persona que la seva dona comentava que havia quedat dormit dins l'iglesi, somo, i la dona el va despertar i li va dir... Està ronjant. I va dir, jo no ronj, respir fort.
I tothom se va girar, o no?
Clar, bé, jo ho va contar ella, jo no era.
Ah, d'acord. Tu ronques, Lluc?
Ho anirem descobrint, perquè, clar, jo com a persona que ara demanaves això, tots avui en dia ens interessen les xarxes socials i descobrim coses, i tenim sobreinformació, per això també volia telefonar-te, perquè, clar, ara ens comentaves petit truc, però, clar, què veiem nosaltres? Veiem tires nasals, això ja ho hem comentat, és una solució però no efectiva 100%.
Exacte. Les tires nasals són molt poc efectives, solucionen puntualment i a persones en concret, no? La tira nasal i algunes més, no?
I després hem vist sprays antirroncs.
Sí,
que això, tampoc. Això deu ser addictiu en qualque moment, si sempre has de dormir amb això.
Sí, sí, tampoc, res.
Una cosa molt d'influencers, està molt de moda, és les ferretines per a sa boca.
Ah?
Que te tapen sa boca, una ferretina, que te competen...
Ah, que te tapen
boca. Perquè el ronc també pot provenir de sa boca, entenem, o no?
Exacte, és que i aquesta quasi que és perillosa i tot. És a dir, la persona que ronca i necessita agafar una... És a dir, les persones que tenen inclús les apnees, necessiten obrir la boca per salvar-se de la falta de respiració. Per Clar. Tant, si tapes la boca, aquesta persona no pot agafar l'aire que necessita. És la via d'escape, no? I li estàs tapant, o sigui, que és perillós i tot, no?
I s'angoixa que fa, eh?
Ai, sí, per favor, que no me tapin la boca per dormir...
Després hem vist una pilota de tennis a l'esquena.
Sí. Això és el que comentava de les persones que ronquen només quan estan de cap per amunt, se'ls hi pot posar això, és un sistema una mica tradicional de posar la pilota darrere l'esquena, però sí que hi ha alguns dispositius mèdics que serveixen per lo mateix, perquè la persona només dormi de costat. I són com uns cinturons i fa que dormis de costat.
Clar, hi ha moltes coses, sí, però no sempre funcionen aquests remeis. I aquesta lota ho té ben clar. Mira què mos ha enviat.
Compartit habitació en refugi amb i per no ronquear fa un ritual d'esprai, tiren a salts, que la veritat no serveix per res. Per cert, sona més si m'escoltau que envieu el llit, perquè allà no hi hagi dormi.
Sona més que envieu el llit, refugi, arroba, Consell de Mallorca.
Se m'havia tot
molt. Una cosa, ha dit, vaig compartir refugi amb pip. Qui
no
era aquest pip?
No ho sabrem mai.
Sí, on Catxana, molt bon vespre.
Bon vespre, com estàs?
Bé, molt bé, t'han de fer
tu
una
ronques?
Pregunta íntima, que ara te l'ha fet en Lluc.
Si he anat en el refugi. Ah, vale.
Si he anat en refugi,
si ronques.
Bueno. Sí, quan estic cansat, sí.
Tipo ambulància.
Tipo camió de les escombraries.
Sabies
sí,
que...
Una cosa grossa, eh?
El renou de roncs pot superar fins i tot els decibels d'una sirena.
80.
No sé si arriba en aquest nivell, però potser estaria allà. Estaria en els marges.
Un cotxe automàtic.
Potser, exacte. Un Tesla.
Doctor Estivill, intentarem fer els consells que mos ha donat per intentar molestar menys els nostres roncs, si és que ronca.
I sempre ara em feia broma, però acudir un professional perquè pot haver-hi apnees i altres coses, o no?
Sí. Totalment, això és el més important, intentar consultar i inclús fer la consulta al metge de capçalera, si allò s'ha d'aprofundir una mica més, o prevenir, sobretot quan un comença a roncar, fer primeres mesures perquè no s'agravi la situació.
Mm-hmm. Per exemple?
Si la causa és per obesitat, principalment és no guanyar més pes, que amb el temps, amb l'edat, anem guanyant tots una miqueta, és molt important, perquè és que al final això repercuteix en la nostra salut. Sabem que quan ronquem no dormim profundament i això repercuteix a nivell global, no? I sobretot en la salut cardiovascular. Mm-hmm. Val? Per tant, sí, a consulta al metge, i tant.
Moltíssimes gràcies, doctor Estivill. Sempre està disponible per nosaltres.
Moltes gràcies.
Gràcies.
Un plaer.
Igualment.
Vinga, adéu.
IB3 Ràdio és patrimoni. De dilluns a divendres a les 9...
I un dijous més arriba el moment de passar a consulta amb el nostre manescal Manu Ruiz.
Marta Garau et posa al dia.
Com en el cas de tumans, quan t'arribes a primavera també arriben ses al·lèrgies.
Són més comunes, s'ha de ser processionària.
Els animals, sí, perquè picó de mantenir.
El dia.
Un border collie.
Té el nom Teix i té 6 mesos i s'ha perdut a la zona de Porto el Sacabaneta.
I Vetres Ràdio.
I d'avui, i gràcies a aquest programa, podem dir que hem trobat en Teix.
Bravo!
Propietaris de cans, mossos i lloros de Balears. Aquí és el vostre espai.
El dia, amb Marta Grau i Jaume Noguera.
Allà on hi ha una conferència, una exposició, un de nou polític, hi ets i ho vius intensament.
A Connexió Local vos explicam de què parlen a les ràdios de proximitat. Coneixem els seus programes i escoltam les seves veus.
Està al Cudi Ràdio, és estar, jo li dic, el cor de la ciutat.
Un programa d'IB3 Ràdio elaborat amb la col·laboració de les emissores municipals de les Illes Balears.
I el Cudi Ràdio és com si fos ca nostra, és ca nostra. L'estim moltíssim.
Connexió Local amb Magda Cortés, diumenge a les 9 del vespre.
Sempre ens han explicat que és bo beure, més que bo, necessari o, si més no, vital.
Inici de recerca d'àudio.
En el programa El Dia vàrem comptar amb l'assessorament del doctor Boades per explicar la importància d'una bona hidratació.
Així és per l'ansió.
Ara parlem d'altres tipus d'impactes, en aquest cas de l'aigua sobre el nostre cos, perquè, ja ho sabeu, beure aigua no és només saludable, és imprescindible, és vital. El nostre organisme necessita estar hidratat, necessita complir aquestes funcions bàsiques i sabem que, per exemple, sense menjar, si pot estar alguns dies, però sense beure, crec que està entre 3-5 dies, el màxim, no?, en què un ésser humà pot aguantar sense beure líquids. Ara bé, no parlem de supervivència, sinó del dia a dia. Quina és la quantitat d'aigua necessària que hem d'ingerir, que hem de beure? És una gran pregunta i dona per molt de debat.
Això t'anava a dir jo. Bona pregunta o gran pregunta, Marta. Ja sabeu que al voltant d'aquest tema hi ha molt de mites i falses creences, però només hem de fer cas, sobretot això, hem de fer cas als fonaments científics. D'entrada, segurament, ens han fet creure que hem de beure més del que necessitem. 2 litres d'aigua, 6 o 8 tassons d'aigua. Idò, avui volen saber què és el que hem de fer.
I per això saludam el doctor Joan Manuel Boades, que ens aclarirà si hem de desconfiar de qui assegura que és necessari beure tant o no beure gens. Doctor Boades, molt bon dia. Com estàu?
Molt bon dia.
Heu begut aigua avui de matí ja abans de venir?
He begut aigua.
Quant de tassons, si me permeteu, la xafarderia?
Avui de matí ja, 2 tassons.
Ja duim 2 tassons a les 11.
Més altres líquids que he begut, cafè amb llet, un pot de suc, beguda de medle, és a dir, que no només ser aigua, ser hidratació pot venir per altres fonts.
Eh? Avui dematí en parlàvem, precisament, que tenim tendència a pensar que estar hidratat és tenir un termo d'aigua tot el dia de vora i anar bevent tassons i tassons, però la hidratació, a la piràmide de la hidratació, pot venir d'altres bandes, com per exemple la llet, un suc o una infusió.
Sí, sí. El 80% de l'aigua ve dels líquids que tu ingereixes, que és aigua, i com has dit tu, altres begudes. I el 20% aproximadament ve directament dels aliments, per exemple, una fruita, una verdura, duen aigua, no? I m'heu preguntat quanta aigua s'ha de beure. Bueno, anem a veure què diu l'Autoritat Europea de Seguretat Alimentària. Diu que aproximadament s'han de beure entre 2 i 2,5 litres d'aigua, depenent de l'edat, de sexe i de l'activitat que realitzis. És a dir, que no és un mite el de beure 2 litres. És a dir, és una recomanació d'un organisme europeu de seguretat alimentària. Per tant, crec que podem fer cas. No? Seria interessant beure 2 litres.
2 litres? Ja n'hi ha, eh? No sé què en penseu.
En total, eh? Estic dient, entre aigua, llavors de tenir la llet, és a dir, de líquid. De líquid.
Però sí que és vera, vull dir, sí. Vostè diu, no és fals o no és cap mite que s'hagin de consumir 2 litres de líquids, per dir-ho de manera clara i entenedora, però sí que és vera que durant els darrers anys ha aparegut que ens han fet creure, no?, que havíem de beure per sobre de les nostres possibilitats, que havíem d'anar amb un bòtil penjat i que no podíem deixar de beure en cap moment. A què es deu? Creu que pot ser una estratègia comercial o no sé, si per exemple els influenciadors han tingut a veure, no?, en que la gent se cregui que han de beure només d'aigua 2-3 litres d'aigua.
Jo penso que si tu beus la quantitat que necessites és saludable. Si beus més de la quantitat que tu necessites l'has d'orinar. I al final el que aconseguiràs és anar al quarto bany molt sovint. No? És a dir, hi ha un punt a partir del qual no té un benefici especial salvo una sèrie de circumstàncies. Per exemple, els pacients que tenen litiasi renal, pedres en el ronyó, aquests sí que els hi compensa beure molt més de lo que seria habitual. Però una persona normal, que té qualsevol, bueno, qualsevol de nosaltres, si beu més de 3 litres o 4, no guanyes res especial i se molesti d'anar més sovint i anar contínuament el quart bany, pues,
i no només això, m'imagino, no?, que és una sobrecàrrega també als nostres ronyons, no?
Sí, els ronyons s'han de fer feina per 2 motius. O per concentrar l'orina. Quan veus molt poca aigua, els ronyons han de concentrar l'orina i gasten energia amb aquesta acció de concentrar l'orina. Si veus molta d'aigua, han de diluir l'orina i també gasten energia en diluir l'orina. De fet, hi ha una malaltia que es diu potomania, que hi ha persones que patològicament decideixen veure quantitats ingestes una quantitat importantíssima d'aigua. Això en el ronyó, la gota, i arriba un moment que si perd la capacitat de diluir l'orina, el sodi en sang pot baixar i pot ser perillós. O sigui, és a dir, que tot ha d'estar en el seu lloc.
Potomania, que seria com l'addicció a beure aigua.
Una addicció a beure aigua. Seria com una addicció a beure aigua.
I de quant de litres xerram o no està quantificat això, doctor?
Jo he conegut pacients que beuen 7-8 litres d'aigua al dia.
Jo deia, m'hauran fet creure que han d'anar amb un bòtil que de vora, aquesta gent ha d'anar amb un excusat de vora, o han d'estar...
Viuen amb una botella, sempre duen una botella i contínuament ha d'anar a quart de bany.
I hi ha més gent que pateix aquesta addicció de la que poden pensar, la potomania? Que
vegi... no és massa freqüent,
no és massa afortunadament.
És a dir, també hi ha vegades que certes medicines te fan que la boca estigui seca i aquesta sequedat de boca te fa beure aigua. No? Però no, ja no és tan patològic, sinó que simplement tu tens aquesta sequedat i vols beure aigua perquè tens aquesta sensació falsa de que tens set.
Ja no? Que diu això, i ja sí. Que hem parlat avui de mites i falses creences, també se diu que quan una persona té molta de set és possible que tinga diabetis. És cert, això?
La diabetis, quan puja el sucre, aquest sucre, quan t'arriba a partir d'un punt, el ronyó, quan tu orines, el ronyó recupera aquest sucre habitualment. Té uns túbuls renals que recuperen. A partir d'un cert punt, els ronyons ja no són capaços de recollir aquest sucre i se perd per orina. I aquesta pèrdua per orina fa com un efecte diurètic i arrastra aigua. Què vol dir? Que al final estàs orinant més del que te tocaria i te deshidrates. I quan te deshidrates, tens set.
Tens més set. Mm-hmm.
Sabia jo que acabaria en passar consulta amb el doctor sí. Boades, perquè a sí. mi em passa que hi ha dies que orin molt, però d'altres que no tant. Això és habitual, és normal, o he de passar per una revisió a qualque banda?
És a dir, això vol dir que hi ha dies que beus més i hi ha dies que beus menys. Hi ha dies que sues més i hi ha dies que sues menys. Hi ha dies que dus un vestit o un això que te fa suar i altres que no. És a dir, la variabilitat depèn quasi sempre o de quant líquid estàs bevent o de les condicions ambientals. En l'estiu, perdem més aigua, però se sua... necessitem beure més aigua. En hivern, no tant. No? Hi ha pacients que me diuen a vegades, dic, és que en hivern bec molt, però diguen, s'estiu bec molta d'aigua, en canvi en hivern no m'entra.
Mos
no?
costa. Mos ho costa. Hem dit avui de matí, sí, sí. No? Que d'alguna manera mos hem de forçar una mica. Sí, sí. No tenir set és suficient, i si no tenim set no falta que beguem, o mos hem d'intentar forçar perquè arribem en aquesta quantitat.
Una cosa que pareix una tonteria, però tu estàs fent feina tot un dematí i no beus aigua, fas una petita deshidratació al final des de matí i la teva capacitat de concentració, l'atenció, la memòria disminueix. Ah. Si tu vas en cotxe i no veus, la possibilitat de tenir un accident de cotxe augmenta. Augmenta la possibilitat de tenir mal de cap. És a dir, hi ha coses que amb un poc d'aigua millores molt. I per tant, per això posen en els centres de feina aigua. És molt... I molta gent no ho aprofita. S'ha de beure aquesta aigua, perquè al final del dia una micro, diguéssim, una mini deshidratació, que no és perillosa, però sí te fa tenir menys rendiment. Estàs pitjor,
per
inclús
això,
desanimat.
Diuen que no han d'esperar a tenir set, no? Per això diuen, no, és quasi com un hàbit, incorporar-lo com un hàbit, no?
I llavors, els esportistes, molt important, han de prendre líquids, no aigua, líquids que poden tenir glucosa i substàncies minerals abans, durant i després de fer esport. I quan més intens sigui l'esport, més han de beure.
Clar, perdona, Xisco.
No, com que ha parlat d'esportistes d'elit, això m'interessava, sí. Perquè jo, perquè jo ara ho som, doctor.
Ja
i se suposa que s'aigua i hem de posar suplements o s'aigua tota sola ja és prou hidratant?
Sí, per un esportista que fa una prova intensa, un marató, un triatlón...
Me quedo una mica per això,
sí.
Però...
Convé, probablement li convé més afegir qualque substàncies minerals, per exemple, que tingui una mica de sal, que tingui calci, magnesi... a vegades un pot de glucosa per tenir més força, però en general no. És a dir, la persona normal pot beure aigua o altres líquids, però un esportista que faci un esforç molt important sí que, inclús que convé que hi hagi minerals dins d'aquest líquid que està prenent, inclús energia.
Abans fem referència sobretot a la part dels adults, no? De la necessitat que els adults beguin aquests dos sí. litres i mig. Si xerram o si parlam d'infants, quina seria la quantitat? I sobretot tenint en compte que vostè de que han de prendre un 80% de líquids sí. i el 20% restant és dels aliments, clar, els lots, els infants no poden prendre, per exemple, tès o cafè amb llet o sí, sí. aquestes begudes. Com ho poden fer perquè estiguin ben hidratats?
Depèn de l'edat que tinguis infant i sobretot de l'edat. És a dir, si jo tinc una taula aquí que m'assegura que el que dic és correcte. Entre 0 i 6 mesos, entre 100 i 190 mil·litres per quilo i dia. Per exemple, entre 1 i 2 anys, 1,2 litres per dia. O entre 9 i 13 anys, doncs 2 litres pràcticament. Entre 14 i 18 anys, ja doncs, com un adult. És a dir, cada edat té una quantitat que no hi ha massa diferència. Però, clar, un nen petit... Què passa amb un nen petit? Que quasi el 80% del seu cos és aigua. I perd molt més. Per tant, té molt més risc de deshidratació. També les persones grans, tenen, al contrari, tenen menys quantitat d'aigua dins el cos. Tenen menys capacitat de sentir la set i, per tant, tenen molta més possibilitat de fer una deshidratació. Quan ment, i sobretot gent que ja té escap una mica, que ja no funciona tan bé, a vegades s'olviden de beure aigua. I, per tant, és important inclús fer-los beure aigua perquè pot reduir la seva capacitat intel·lectual, rendiment, etc.
I, en general, feim bé els deures? Vull dir, en el final, vostè que passa consulta i que veu a molta de gent, en general, la gent consumeix aquests 2 litres de líquids?
És molt variable. Hi ha gent que li encanta beure aigua i hi ha gent que no hi ha manera. Per la meva dona no hi ha manera de que beugui aigua, curiosament.
I això que té a casa,
per
no?
Això dic que aquestes coses són curioses. És molt personal. Si tingués un problema, potser l'insistiria més, però no té cap problema, per tant, tampoc és imprescindible. Però si vol estar rendir a feina, està bé, curiós. Jo crec que és millor beure un poc més.
Estava pensant, doctor, no sé si és una exageració sí. O si simplement és una eina que pot venir bé. Aquestes aplicacions que te recorden beure aigua, ara han sortit, sí. No? I per a aquestes persones, com la seva dona, sí, i com totes les altres persones que no beuen tanta d'aigua, que no tenen set, sobretot la gent més major, què pensa d'aquestes aplicacions? Mira,
jo, per exemple, hi ha aplicacions per pacients en litiasi que, efectivament, te recorden. Tu li dius, mira, el meu objectiu, m'ha dit el metge que són 3 litres. Doncs m'has de fer recordatoris al llarg del dia per recordar-me. De la mateixa forma que a vegades t'avisa el telèfon, t'has d'aixecar, no? Doncs també t'avisa que has de beure aigua, no? És a dir, sí, jo crec que val la pena. És a dir, jo a vegades,
no
quan veig que
me
diuen t'has d'aixecar, me pots dret. És a dir, si no, se t'olvida, no?
Millor dosificada, també, no?, aquesta ingesta d'aigua. Ho dic perquè, per exemple, jo quan he estat en reducció d'ingesta calòrica i te diuen has de prendre 2,5 litres d'aigua. Jo arribava a les 9 del vespre i havia begut un tassonet. I clar, el vespre m'aprenia 2 litres d'aigua. Jo, perquè som una persona molt disciplinada per complir l'objectiu del dia. Clar, l'objectiu està complert, però no sé si de la millor manera possible, perquè després estàs 3 hores que vas en el bany cada 10 minuts.
Has estat deshidratat durant el dia i el vespre t'has hagut d'aixecar a fer pipí.
Sobrehidratat.
Negoci, mal negoci.
No, és negoci d'anar a pell frit directament. Sí, sí. I si parlant de refrescos, clar, són líquid, per tant, hidraten, deixant de banda que puguin tenir sucre i allò que pot provocar per obesitat. Però té morronyó, beure refrescos de cola, taronjades, és dolent? És perjudicial perquè obliguem a filtrar com a més cosa?
Una cosa que no se sap d'aquest tipus de refrescos és que duen àcid fosfòric. I els fosfats, sobretot inorgàniques, que ve aquestes begudes, s'absorbeix molt ràpid. I aquesta absorbació del fosfat, si els teus ronyons no filtren bé, s'acumula i fan que les artèries se calcifiquin. Per tant, realment, no recomanem, és més, deim que més d'un litre de refresc de cola o refrescos per setmana no és recomanable.
Un litre per setmana? Per setmana. Anava a dir un litre per dia, anava a dir més o menys. Podríem complir l'objectiu, però per això són 3 llaunes.
Com a màxim. És a dir, jo realment, si ho pots evitar... Perdó, me sap greu que ho venen, però els pacients que tenen patologies renals no els hi convé. I nosaltres els recordem que no ho han de prendre.
Ara el doctor m'acaba de deixar fer la guitarra. No? És a dir, tenim per una
però
festa...
Però el doctor no ha descobert la pólvora no, per ser refrescos de cola...
Sí, que no em pots prendre, me pensava, evidentment, parlant de consum ocasional, però jo em pensava que un refresc cada dia no era un drama, però ja
te... Si tens malaltia renal...
Ja te passes de 4 per setmana.
Però dic, això estic parlant de persones amb malaltia renal crònica, que tenen els seus ronyons que no... són capaços de filtrar el fosfat.
I amb un ronyó estàndard...
No seria tan recomanable. Però jo penso que més d'un litre per setmana no li veig tampoc
a ningú
ser necessitat. No.
Ni a un ronyó estàndard com a seu.
Sí. No ho sé, jo ja veig molt de rota batuda. Sa llema bou jove, però...
O tenen sucres, o tenen substàncies que fan que sigui dolç i no sucre. És a dir, té moltes coses que potser no interessa.
I ara una pregunta, que no sé fins a quin punt... Perquè hi ha experts en aigües, eh? Hi ha gent que, per exemple, no pot...
I testadors
d'aigua i aigües de diferents tipus. Sí. Però hi ha aigües i aigües... Per exemple, a Madrid se pot beure de saixeta. Aquí hi ha llocs que sí, però hi ha llocs que no. Sí. Tipus d'aigües depenent també de l'estat de salut de cadascú.
Hi ha diversos tipus d'aigua. L'aigua del grifó de Mallorca, teòricament, és potable. És a dir, del punt de vista sanitari i tal, és potable. Una altra cosa és el gust que tingui i si és menys o més dura, que té més calç o menys. Depèn també si ve d'aigua desalinizada. L'aigua desalinizada s'osmotitza, que és a dir, fas passar per un filtre tan petit, que només passa l'aigua. Per tant, aquesta aigua no té minerals, pràcticament. Aquesta aigua no és dura, no té res. És una aigua pràcticament insípida, que a vegades inclús l'han de mesclar amb altres perquè sigui bona. Si ve, de, per exemple, dels aquífers, aquesta s'ha quedat molt de calç, perquè ha dissolt tot el calç i magnesi de les roques. I aquesta és una aigua molt dura, i per això, en general, a Mallorca, l'aigua és bastant dura. Què és una aigua dura? Que du molt de calç, molt de magnesi. Això és bo dolent, per la casa és dolent, per les canyeries, per els grifons,
per la pell.
Però per la gent, bueno, depèn. És a dir, si tu estàs fent una dieta que vols tenir molt de calç i prens molt de lactis perquè vols tenir els ous, doncs potser aquest calç no te molesta. No? Si l'aigua té molta sal i tens la tensió alta, ja te molesta. No? Ja no és una aigua bona per tu. En el final, hi ha aigües de mineració molt dèbil, l'aigua mineral inclús hi ha de molt dèbil, dèbil, normal, i llavors que està, té bicarbonat amb excés, té sodi amb excés, té ferro, és a dir, hi ha molt de tipus d'aigua. Llavors hi ha l'aigua amb gas i sense gas, no és el mateix l'aigua amb gas que habitualment ara veiem que és aigua, en la que l'han ficat anhídrid carbònic i que fa bombolles, i pràcticament simplement li canvia el gust i no té... Una altra cosa és l'aigua de Vichy o Vichy català, que té molt de bicarbonats, però també té sodi. Si tu necessites, per exemple, tens pedres d'àcid úric o tens falta de bicarbonat, pot ser bo, però du sal. Si tens tensió alta, ja no te convé tant. És a dir, no és el mateix l'aigua amb gas natural que mineral.
Avui no només hem passat consulta.
No, hem de fer un estudi d'aigua. I volia demanar, per exemple, sí, l'osmosi, que també hi ha aquest mite que diuen que no és aigua bona.
L'aigua de l'osmosi és aigua que ja mos ve teòricament potable, i l'osmosi fa, ja dic, l'osmosi és passar per uns filtres que moltes coses queden a la part del filtre i l'aigua atravessa. No? Aquesta aigua que surt té poc minerals i, per tant, se pareixeria molt a un aigua mineral de baixa mineralització, és a dir, és una aigua amb poc mineral. Per tant, és a dir, problemes pocs, a lo millor no t'agrada el gust, hi ha gent que li agrada més amb un poc més de calç, un poc més de... És a dir, hi ha per gust, però en quant a seguretat, se suposa que si ve d'una aigua potable com la nostra i està filtrada, l'únic que... I a més li has llevat el cloro, la cloració, que li dona aquest gustet a vegades que no tant. Tu fas l'aigua filtrada, el clor disminueix moltíssim. Disminueix també el calç, és menys dura, i per tant seria parescut a un aigua mineral de baixa mineralització.
Sí, com sigui, hidratats, no?
Hidratats i ben apresos, no? Perquè hem fet una
segur
masterclass avui.
Segur que avui mirareu, no?, les etiquetes de l'aigua i vos fixareu mem quin tipus d'aigua és, la quantitat de la mineralització i moltes coses més que han descobert de la mà del cap de nefrologia de Son Llàtzer, el doctor Boades, que avui ens ha visitat. Doctor, moltíssimes gràcies.
A vosaltres.
Finalitza l'emergència de missió. Es desactiva l'equip de guàrdia. If you're gonna